Ja estem en aquesta tercera hora d'aquest programa especial, avui i demà, des del Centre de Congressos d'Andorra la Vella en el marc del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya. Hem dit que conversaríem i portaríem com a convidats a diversos protagonistes que ho són d'aquest congrés. Per cert, ja els podem confirmar que tot just després del flash informatiu de les 11 tindrem en el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, el georgià Zurab Pololikashvili, que després de gestions que hem fet de darrera hora entre la Viviana i els amics del Ministeri de Turisme, doncs tindrà una estoneta per venir-nos a visitar en el mig d'una agenda que els asseguro que és absolutament plena, perquè just abans de nosaltres estarà una delegació xinesa i després també no sé exactament quin tipus de reunió bilateral té amb les diferents delegacions que venen aquí, però tindrà uns minutets per estar amb nosaltres. Tindrem protagonistes, i hem tingut ja protagonistes d'aquest congrés, però alguns dels col·laboradors habituals del programa el que els hem demanat és que adaptéssim una miqueta a l'entorn en el que estem doncs les seves xerrades, les seves aportacions d'avui. Un d'ells és el Javi Gómez, que és el coordinador del Centre d'Andorra Sostenible. Bon dia, Javi.
Bon dia, Àlex.
Una moguda estem,
Sí,
una moguda interessant,
Sí, sí.
Poca gent, ha passat per aquí.
Sí, la veritat és que es fa una miqueta estrany enmig de tot aquest xivarri que pugueu treballar i fer les coses així, no? Tan fluides.
És ofici, pur i dur, ofici, pur i dur i concentració. En el Javi li vam demanar, i primer hem de justificar que el Javi havia de venir acompanyat avui per una qüestió de darrera hora, una obligació professional de darrera hora del convidat que teníem previst, que és un dels banders amb més experiència que hi ha en el cos de banders d'Andorra. Jo recordava, i buscant documentació, que l'any passat li van fer una mena de distinció, una mena d'acte de reconeixement als 20 anys que portava de trajectòria com a bander, que és l'Albert Cabanes, i que estava encantat de venir amb nosaltres a parlar del tema que volíem parlar, però ara està fent una feina que no es pot fer en un altre moment.
Bueno, és que de fet estan a camp fent recomptes i bueno, no ha pogut arribar a temps, però bueno.
Doncs que li vagi molt bé el recompte, evidentment, i estem encantats que hagués acceptat l'Albert Cabanes aquesta invitació. Per què volíem que vingués un bander? Perquè és una persona sobre el terreny i perquè és d'aquestes persones que ens pot parlar molt bé sobre el que són les bones pràctiques, precisament a l'hora de ser usuaris de la muntanya.
Sí, de fet aquí hi ha la visió que pot aportar un bander amb tanta experiència, igual que, en certa manera, semblant a la que pot aportar un muntanyenc de molta experiència, una persona que ha viscut la muntanya durant molts anys, és en primer lloc el canvi que s'ha donat a les nostres muntanyes, al conjunt de les muntanyes del món també, principalment amb l'increment d'usuaris i de persones que accedeixen a les muntanyes. I com aquest increment d'usuaris i persones que accedeixen a les muntanyes ha fet que, malauradament, en els darrers anys, en les darreres dècades, s'hagi manifestat una sèrie de problemes de conservació que, més enllà dels grans problemes ambientals, tenen que veure amb el moviment de persones dintre la muntanya o amb l'accés de les persones dintre les muntanyes.
Un concepte aquest que tu m'has explicat abans, que es parla de càrrega.
Sí, de fet,
normalment entenem la càrrega per una cosa que es posa en un lloc, però clar, en el fons també posem un munt de gent a la muntanya.
Clar, és un concepte que fa molts anys que s'hi treballa en ciència ambiental, en biologia, que és el concepte de capacitat de càrrega, no? Que és la quantitat de persones, la quantitat d'éssers vius que un ecosistema, que un espai pot acollir sense que vegi malmesa la seva qualitat ambiental.
D'això recordo que quan es va fer la designació de la Vall del Madrid per a Fita Claró com a patrimoni material de la humanitat, cultural de la humanitat, recordo que aquest concepte es va treballar molt, no? De quanta gent com a màxim podrien cabir un entorn com aquest per respectar els paràmetres que la pròpia UNESCO demanava, no?
Clar, la capacitat de càrrega és un concepte en certa manera bastant plàstic perquè no és el mateix l'ús que fa una persona que el que pot fer una altra, no? Hi ha diferències internes que tenen que veure amb el comportament, que tenen que veure també en el moment en què es fa aquesta hiperfreqüentació a la muntanya i que tenen que veure també amb la tecnologia o amb els mitjans amb els quals s'hi accedeix a la muntanya. No és el mateix una persona que circula a peu que una persona que circula, per exemple, en moto, no? Llavors, a partir d'això, sí que és cert que es fan estudis de capacitat de càrrega als espais naturals, sobretot, o també d'altres espais que poden ser ecològicament sensibles, i el que es parla, en cert moment, és del concepte d'hiperfreqüentació, és a dir, a partir de quin moment la freqüentació de les persones, la freqüentació de vehicles, comença a ser una hiperfreqüentació, és a dir, més enllà de la capacitat de càrrega, i el que pot generar són problemes de conservació en els espais.
En els espais tancats, estava pensant ara mentre parlaves, que en els espais tancats s'entén molt bé allò d'aforament màxim.
Exacte, sí, sí.
En els espais oberts sembla que no, que sempre s'hi pugui fer de més i evidentment que no és. Que no
sí,
és.
Perquè, fixa't, avui em sembla que sigui el dia de tirar de grans clàssics de la ciència ambiental, però si te'n recordes, fa un parell d'anys vam parlar d'un concepte que era, o d'una teoria que era la tragèdia dels comuns, que no té res a veure amb els comuns administratius, sinó sí. Que té a veure amb el fet de que quan les més persones accedeixen a un recurs que entre cometes és lliure o que entre cometes és gratis o que no té limitacions, quantes més persones hi accedeixen, què passa? Que el medi ambient, que la conservació d'aquests recursos té tendència a haver-se'n pues això, desafavorida, no? Perquè tothom pensa que l'accés és lliure, que no hi ha cap norma d'accés, que la recol·lecció, per exemple, de bolets o de qualsevol altre fruit o el que sigui, és gratis i permesa, i allò fa que l'acumulació precisament d'aquests comportaments individuals accedeixi la capacitat de càrrega, accedeixi la hiperfreqüentació i suposi un impacte ambiental.
És que hi ha un concepte que no sé si dir-li, que és una miqueta filosòfic o metafísic, és que, clar, l'entorn, la muntanya, no és de ningú, però i és fals, perquè és de tots, i això canvia. Perquè...
Amb això, clar, hi ha dues maneres d'enfocar-ho. La muntanya, que és de tots, que és la que administrativament té titularitat pública, i la muntanya que té propietari, que també, hi ha molta part dels terrenys que són propietat privada, en aquest sentit, clar, la muntanya no és de tots, sinó que té un propietari que en el fons també s'ha de fer càrrec dels gastos o de que té la gestió dels seus territoris. Moltes vegades la crítica o la reclamació que es fa des de propietaris o des de grans propietaris de terrenys naturals és el cost que té gestionar-los en base a les normatives que s'apliquen. És a dir, si a tu l'administració per conservar un determinat espai natural t'imposa o simplement que has de tenir una sèrie de plans de gestió o una sèrie d'actuacions per evitar que allò pues, estigui mal conservat, implica un gasto. I clar, aquest gasto ha d'anar afrontat pels privats. En el cas de l'administració pública, pues, aquest gas és compartit per tots. Però bueno, la muntanya no sempre és de tots. La muntanya hi ha unes certes normes de... diguéssim, de comportament, que moltes vegades són ètiques, alguna vegada ho hem parlat, l'ètica de l'aire lliure, no? I en el Congrés de Muntanya fa un parell d'anys es va parlar precisament d'ètica a l'aire lliure. Recordo que va ser una de les temàtiques que en el marc d'aquesta trobada s'hi va debatre, no? El fet de quina manera o amb quina filosofia els usuaris accedeixen, tenint en compte el que hem dit abans, que la diversitat d'usuaris és tan gran, clar, com persones.
Hi ha usuaris molt coneixedors del medi i després hi ha molt neòfit també, no? És com allò que parlàvem l'altre dia... en el mar de les curses. Ara molta gent li ha donat per anar a córrer la muntanya, anar a utilitzar, i és fantàstic que sigui així, però entenc que la majoria de vegades, Javi, a més això de les bones pràctiques és un problema de seny i de sentit comú. Tu no llançaries a casa teva en el passadís o quan baixessis l'escala de casa no llançaries una llauna de beguda o l'embolcall d'un entrepà o... doncs no facis la muntanya, home.
Mira, amb això del sentit comú, que moltes vegades diem que és el menys comú dels sentits i és cert...
Massa
vegades. També ve relacionat un aspecte que, fent un incís, ahir estàvem de visita a les depuradores. Aquesta setmana, que és la setmana del Dia Mundial de l'Aigua...
amb la canalla, oi?
Estem fent visites a les depuradores amb la canalla. I una de les nenes que va venir a la visita va dir: ostres, a mi, jo llenço les tovalloletes al vàter, perquè l'envàs de les tovalloletes em diu que puc llançar-ho.
Sí.
Per tant, el sentit comú moltes vegades depèn de la pròpia filosofia que nosaltres puguem tenir, però també de la informació que nosaltres en rebem, i sobretot si és informació de qualitat. Clar, nosaltres li dèiem: fica aquesta tovalloleta humida dintre un got d'aigua a veure quan triga a desfer-se. I la responsable de la planta depuradora també li deia: des que tu llences a la cisterna del vàter fins que arriba a la depuradora passen hores aquesta aigua, per tant no té temps material a desfer-se que no havia de degradar-se. I el mateix passa a les muntanyes. Nosaltres tenim la informació, o hem rebut en algun moment la informació de que una pela de plàtan és biodegradable, i ens despreocupem, pensem que si la llancem...
doncs encara, allò, creixerà,
encara creixerà, sí, un bananero, vés a saber. Però clar, no tenim la informació completa o de suficient qualitat que ens expliqui que aquella pela de plàtan a 2.500 metres d'altitud acaba esdevenint una mòmia, perquè no es desfà ni de conya durant setmanes, mesos i mesos.
Això que estem parlant d'un producte orgànic, imagina't quan parlem d'altres tipus de productes.
Correcte, llavors, informació, diguéssim, esbiaixada, que et diu, per exemple, que tu pots accedir amb la muntanya amb cert grau de llibertat i agafar el que vulguis, indueix que els usuaris, per confiar en els mitjans de comunicació, a la informació, a la publicitat o a la informació que reben, pues fan confiança en això i acaben comportant-se així. Hi ha una part de responsabilitat que sempre es diu als usuaris: heu de ser conscient del lloc on aneu i tal, però també hem de tenir en compte quina informació estem donant i quina informació estem donant a la ciutadania, sobretot als infants, que són els que creixen a partir d'aquestes primeres informacions. Ho hem parlat moltes vegades, informació de qualitat sobre reciclatge, sobre recollida selectiva, sobre gestió de l'aigua, fa que tinguem usuaris i consumidors crítics i responsables.
Dia Mundial de l'Aigua demà, oi?
Demà, i avui el dels boscos, te'n recordes que
ho vam
parlar?
I avui els dels boscos.
Dia Internacional de Boscos.
Sí, avui és un dia també bo, precisament, per parlar d'aquestes qüestions. Amb algun dels convidats, probablement no avui, però demà amb algun dels convidats sí li hauré de demanar si el concepte canvi climàtic un dia hauria de ser tocat com el leitmotiv en un congrés com aquest.
Jo crec que, de fet, és una temàtica que ja s'ha tractat. Ja s'ha tractat, i més, tenint en compte el fet de que des de que es van aprovar el 2015 els objectius de desenvolupament sostenible i entre ells hi havia acció climàtica, un dels objectius, i que aquests objectius en principi s'haurien de treballar transversalment per totes les administracions i tots els actors que hi treballen amb tot el projecte global, sí que és algo que jo crec que tenen en compte. I crec que els promotors i els gestors d'activitats turístiques i les administracions que estan en zones vulnerables de canvi climàtic tenen a veure. De fet, l'última COP, la que es va celebrar a Bonn, en principi el país que acollia era Fiji, que és un dels petits estats insulars que tenen o que tindran en el futur més problemes amb el que té a veure amb el nivell del mar.
El creixement.
Doncs el mateix, aquestes mateixes problemàtiques passen, per exemple, amb les destinacions de neu. El règim de neu o les inhibicions en el futur és un tema espinós o estudi que repercutirà directament amb les destinacions de turisme de neu.
I repercutirà, evidentment, en l'economia, vol dir que repercutirà en la gent i farà que la gent, potser, no pugui continuar vivint del que viu i que hagi de moure's. És que té un efecte dominó,
brutal,
aquestes qüestions
brutal.
Absolutament brutals. Ara m'ha vingut al cap un dia que ens parlaves precisament d'això, no? De que a vegades el canvi climàtic, pels que no el percebem en el seu dia a dia, doncs és una cosa que a vegades doncs, li traiem la transcendència que té, i recordo que ens posaves l'exemple d'aquests mini-estats insulars, no? Que és que els hi va la vida. O sigui, no els hi va un canvi de rutines, un canvi de la seva economia, un canvi de paradigma. No, no, és que els hi va la vida.
Els hi va la vida.
És que certs estats d'aquests que tenen 2 metres d'alçada o 3 com a màxim en el punt més alt, si el mar creix, se'ls ha acabat, no tenen on viure.
O també amb el tema de la recurrència dels episodis climàtics extrems, és a dir, si estàs vivint en un estat insular o tu tens un hotel, un negoci, m'ho invento, una casa, és igual, mm-hmm. a vora platja i cada any estàs patint 3 tornados o 3 huracans o el que sigui, és inviable el fet de que tu puguis continuar així, però és que aquesta repercussió sempre pensem o tenim tendència a pensar que és a gran escala, no? Els estats, les grans empreses, corporacions, etc. Qualsevol propietari de qualsevol activitat turística en espais de muntanya que es vegi afectat per canvi climàtic, la viabilitat del seu negoci a anys
Clar.
vista, 10, 15, 20 anys, Clar. es veurà complicada. En el moment en què hi falti la neu i no vinguin els esquiadors, o en el moment en què hi falti la neu o es retalli la temporada turística, això farà que els ingressos baixin.
De tota manera, jo no sé si tu comparteixes amb mi o no, està bé que aquest congrés es digui de turisme de neu i muntanya, perquè entenc que són dues coses diferents. O sigui, hi ha molt amant de la muntanya que li agrada molt la muntanya a l'estiu. Jo em vaig quedar parat, aquest estiu em sembla que no era el passat, un dia que vaig anar a dinar en un restaurant que estava allà molt amunt i vam baixar poquet a poquet perquè hi havia molta gent. La quantitat de gent que hi havia fent sortides, tornant en aquell moment, bàsicament tornaven cap als seus hotels, cap als seus llocs, però és que estava així, a rebentar. Moltíssima gent, hi ha molt amant de la muntanya, però que no té res a veure amb la neu, eh?
Cert, i de cada cop s'està desestacionalitzant més a aquesta oferta o a aquest reclam, no? El fet de que la gent hi accedeixi a les muntanyes no només a l'hivern, sinó sobretot a l'estiu. Clar, això entronca directament amb tota la filosofia senderista, tota la filosofia excursionista que fa anys que de fet al sud d'Europa, centre d'Europa, sempre ha sigut molt, molt alta. Però també és important, en aquesta reflexió que fas, veure que en el cas de les activitats de neu, s'ha incrementat la quantitat d'usuaris que no estan dintre de dominis esquiables, sinó que marxen o fan esquí de muntanya
per fora
dels dominis esquiables, entre cometes, l'impacte que això provoca.
I el risc, a vegades.
Perquè més enllà de que els usuaris, i sempre ho hem dit, més enllà que els usuaris de la muntanya, esquí de muntanya, són gent sensibilitzada i que estima la muntanya, el que realment estàs fent és, en comptes de localitzar aquella freqüentació de persones a la muntanya dintre un domini esquiable, per tant l'estàs concentrant, l'estàs, diguéssim, localitzant, l'estàs ampliant. És com una taca d'oli d'usuaris cada cop més àmplia que s'estenen per un territori cada cop més gran. Per tant, l'impacte, vulguis que no, també és extens. En petita mesura, si anem fil per randa pel que és la realitat, però s'extén, i això és algo que s'hauria de tenir en compte.
Clar, i l'augment de l'utilització hauria d'anar paral·lel a l'augment de la consciència, segurament també, però em sembla que no va així.
No va així en gran mesura, i això potser trepitja algun ull de poll, d'usuaris d'esquí de muntanya. També per la manca d'informació, perquè amb això s'hauria de fer una lectura o una visió molt més àmplia i pensar que els impactes associats a l'esquí de muntanya no tenen que veure només amb el fet de que tu llencis un paper o un embolcall de la barreta energètica que et prenguis, sinó has de tenir en compte que estàs circulant per zones que poden ser ecològicament sensibles,
Clar.
zones de reproducció, cria, etcètera, d'animals que són o que tenen problemes de conservació com el gall de bosc o la perdiu blanca. Això, aquesta informació, aquesta sensibilitat s'hauria d'ampliar, és a dir, els usuaris d'esquí de muntanya, com a d'altres, bé haurien de tenir informació o disposar d'informació tant pel que és la gestió dels seus, diguéssim, impactes més habituals, doncs, sempre ho diem, els residus, com també informació per les zones que estan transitant. És molt interessant i bàsic i clau que tinguin informació sobre les allaus i sobre seguretat, però no estaria de més que aquesta sensibilitat s'ampliés també pel coneixement del medi.
És veritat, sobretot per un tema de respecte. O sigui, tu estàs anant amb un medi que no és el teu habitual i és que l'hauries de respectar tal i com és, no humanitzar-lo, per entendre'ns, sinó aforestar-lo. O sigui, ets tu que t'has de forestar una
aquí
mica.
Aquí està. Aquesta és una reflexió molt clau i sobretot adaptar-te als propis ritmes de la natura. Si nosaltres sabem que la nit és el moment en què hi ha més activitat biològica de certs animals, perquè són de tendències nocturnes, perquè surten a alimentar-se de nit, perquè marquen camins de nit i es comuniquen de nit, ostres, fer sortides, curses nocturnes, intentar certament apretar més aquest cargol de la freqüentació en muntanya és un tema que s'hauria de reflexionar.
Estic totalment d'acord. Ens hem de forestar una mica, perquè sempre parlem que ens hem d'urbanitzar i aquestes coses. No, hi ha vegades que s'ha de forestar quan va a la muntanya amb el màxim respecte i amb la màxima, doncs, seny, allò que dèiem, no? El sentit comú. Javi, que m'ha agradat molt. Un altre dia intentarem a veure si l'Albert ens ve
i recuperem
aquesta companyia, perquè tenia moltes ganes de parlar amb una persona amb una experiència tan àmplia en el món de la muntanya com era el bander Albert Cabanes, que esperem que vagi molt bé el del comptatge.
És que han vist tantes coses que jo crec que tenen molt a dir,
ostres,
molt a explicar.
I tant que sí, com el dia que ens va venir a veure era el Pla, com es deia?
Sí, l'Albert Pla, el responsable de refugis
Déu-n'hi-do de
també,
la muntanya.
Una gran experiència.
I tant que sí. Javi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Merci.